Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
A l'espera de l'informe de l'equip d'epidemiòlegs que aquesta tarda han entrat al creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus, els Països Baixos ja han ordenat l'evacuació via aèria de 3 dels passatgers. Jordi Fortià.
Els 5 residents a Catalunya es troben bé i de moment no mostren símptomes. Ho ha confirmat el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar. Se'ls ha donat. Estan bé, absolutament sans tots.
El govern espanyol aprova la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la violència per assegurar que la veu dels infants sempre sigui escoltada.
El nou text converteix Espanya en el primer país que prohibeix l'anomenat síndrome d'alienació parental. Sira Riego és la ministra de Joventut i Infància.
No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria, que actualmente la ley situaba, como bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece.
Catalunya bat rècord històric d'ocupació en un mes d'abril amb prop de 4 milions de treballadors en actiu.
Ha estat també l'abril amb menys atur dels darrers 18 anys, gràcies a l'inici de la temporada turística de Setmana Santa. Amb tot, però, han augmentat els ERO davant la crisi per la guerra de l'Iran. Òscar Riu és el delegat de l'UGT.
Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i, sobretot, que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
Les Borges Blanques acollirà el primer Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya.
En total hi haurà 4 seccions amb 3.000 euros en premis i l'objectiu principal és donar eines per detectar les fake news i frenar l'auge de l'extrema dreta. El festival serà del 26 al 29 de novembre a la capital de les Garrigues.
Ràdio Ponent Mollerussa, Julien Andrés.
En parla el director artístic del Festival Veus, Ramon Botxaca.
D'aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutin el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic. Tothom es coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
En esports, Janire Gallut, Berta Busquets, penja les TIC.
La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'elit, totes a l'hoquei Lliga Femenina amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions femenines. A més, ha guanyat 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Una situació completament primaveral que porta en aquests moments tempestes fortes en alguns indrets del país. Atenció al prelitoral barceloní, entre els dos Vallesos, sobretot a les muntanyes, també al Baix Llobregat, l'Alt Penedès, l'Anoia, el Mollanès, arribant ja d'aquí a poca estona cap a la Selva, Osona. Aquestes tempestes, en algun cas, amb calamar-se i amb ventades destacables. També aniran caient alguns xàfecs a gran part de les comarques de Tarragona, de la resta de Barcelona i cap al Pirineu, on més entre la Cerdanya i l'Alt Urgell, i algun ruixat molt fugaç va entrant per les comarques de Ponent. Podem dir que al llarg d'aquesta nit aquestes tempestes marxaran i el dimecres al matí despertarem amb pocs núvols a gran part de Catalunya. Sí que hi haurà algunes boires cap a la Catalunya central o les valls del Pirineu i durant la tarda, la del dimecres, tornarem a tenir algun xàfec, però molt local. Per una banda, al sud de l'Ebre i per una altra, arrapats a la Catalunya nord, a l'Empordà i a l'Alt Pirineu. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs, de moment encara amb algunes complicacions, sobretot a l'autopista AP7, on hi ha hagut un accident a l'altura de Cerdanyola del Vallès, en sentit de Tarragona, i queda encara un carril tallat, tot i que van millorant les coses, hi ha hagut molta cua. Ara el que queda és l'antídot de maturades d'una banda més amunt, a la zona de Santa Perpètua, al camí entre Santa Perpètua i Barberà, i més avall també a la zona de Cerdanyola fins a Bellaterra, en aquesta direcció, en sentit Tarragona. També hem de dir que en el cas de l'autovia 2 a l'altura del Bruc hi ha hagut un accident en sentit Lleida, un carrer tallat, i aquí un quilòmetre de retencions. I ja per volum de trànsit, altres vies que aquesta hora van carregades són la C58 a Terrassa, en sentit nord, també la C59 a l'altura de Palau-solità i Plegamans, en sentit nord, o també les dues rondes de Barcelona, encara en sentit Trinitat hi ha molt de moviment, especialment a la ronda de dalt entre Diagonal i Sant Gervasi. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
A l'espera de l'informe de l'equip d'epidemiòlegs que aquesta tarda han entrat al creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus, els Països Baixos ja han ordenat l'evacuació via aèria de 3 dels passatgers. Els 5 residents a Catalunya es troben bé i de moment no mostren símptomes.
El creuer Ondius continua fondejant la costa de Cap Verd a l'espera de rebre llum verda per retornar a Holanda o bé atracar les Illes Canàries. De moment, però, ni el govern espanyol ni el canari aposten per deixar atracar el vaixell fins a rebre més informació. La proposta de l'executiu espanyol, que està en permanent contacte amb l'OMS, és que els passatgers amb símptomes i els contactes estrets siguin evacuats sense fer escala. El Ministeri de Sanitat no descarta, però, fer una aturada a les Canàries si en el viatge de tornada cap a Holanda apareguessin nous casos simptomàtics.
Per ara, recordem, s'han registrat 3 morts i un malalt crític, Maite Polo.
El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus. Però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
Pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt. Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar.
El secretari de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen al creuer es troben bé.
Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat. Estan bé, absolutament sans tots.
3 de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i 2 tripulants.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern espanyol aprova la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la violència per assegurar que la veu dels infants sempre sigui escoltada. El nou text converteix Espanya en el primer país que prohibeix l'anomenat síndrome d'alienació parental. Jordi Casino.
La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Regos, la ministra de Joventut i Infància.
No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria que actualmente la ley situaba, como si bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece. Ni de una supuesta madurez suficiente.
La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
Més en la plana social, el 100% dels arrelaments pendents a Catalunya pel procés de la regularització de migrants quedaran resolts en 5 o 6 dies. És el compromís del delegat del govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, després d'una reunió amb representants d'institucions, entitats, el tercer sector i sindicats. La xifra de sol·licituds a tot Espanya per la regularització s'aproximarà aquesta setmana a les 200.000. Judit Vallès.
Prieto ha afirmat que el ritme de tramitació del procés de regularització és molt bo. Tot i admetre la tensió de les primeres setmanes, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat, explicant que s'espera que els pròxims dies s'ampliïn les 56 oficines que ofereixen cita per a la regularització. A més, el delegat del govern ha destacat que durant aquestes setmanes preveuen resoldre tots els arrelaments pendents a Catalunya.
I dic que els veïns d'estrangeria a Catalunya estan resolent tots els arrelaments que tenien pendents. Els veïns d'estrangeria de Barcelona, per exemple, ja han resolt més del 60% dels arrelaments en apenas 10 dies i esperem en 5-6 dies hàbils més fer el 100% dels arrelaments que tenien pendents, que eren un total de 46.500 a Catalunya.
La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, ha posat Catalunya com a exemple per a la resta d'Espanya i ha calculat que la xifra de sol·licituds a tot Espanya per la regularització s'aproximarà aquesta setmana a les 200.000.
Mentrestant, Barcelona obre a partir de demà el pavelló 2 de la Fira de Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana duraran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per persones residents que no estan empadronades. Esther Minguell.
Demà a partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera, ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació pues, on, si plou, la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi una i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir com a mínim d'una comprovació extraordinària de documentació i que poden fer una mica més llarg també la tramitació. I creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments, però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous, l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí a les 10 de la nit.
En clau econòmica, Catalunya ha bat rècord històric d'ocupació en un mes d'abril amb prop de 4 milions de treballadors en actiu.
Ha estat també l'abril amb menys atur dels darrers 18 anys, gràcies a l'inici de la temporada turística de Setmana Santa. Si es compara amb fa un any, la desocupació ha caigut un 3,4%.
Carina Bellbé.
A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliats a la Seguretat Social des que hi ha registres, ara fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure per segon mes consecutiu a un ritme del 2,8% i amb unes 11.200 persones menys que l'any passat i la millor xifra dels darrers 18 anys per a un mes d'abril. Baixa a les 4 províncies i en tots els sectors. Paco Ramos és el secretari de Treball.
Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i sobretot que prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
Amb més de 314.500 persones aturades, Catalunya és la segona autonomia amb més reducció mensual de l'atur després d'Andalusia. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en un 2,6% mensual i se situa per sota dels 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys.
Ara bé, la Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement per l'economia catalana a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Situa el PIB en el 2,2%, dues dècimes menys, i la inflació en el 3%, un punt més. L'entitat alerta, a més, que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%. David Navarro.
En el seu informe sobre la conjuntura econòmica, elaborat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Cambra deixa clar que la guerra, principalment per l'encariment dels preus de l'energia i dels derivats del petroli, ja ha impactat en l'economia catalana. Per això, baixa la previsió de creixement fins al 2,2% del PIB i augmenta la de l'inflació un punt, fins al 3%. Això en el millor dels escenaris, que el conflicte acabi aviat. Però si s'allargués, com ha explicat el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, el producte interior brut podria situar-se en l'1,4%.
Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, s'enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
Tot i això, la cambra veu empreses i llars preparades per afrontar l'impacte de la guerra, gràcies a que en els darrers anys han augmentat la seva capacitat d'estalvi. Tampoc no preveu un fre a l'ocupació si el conflicte no s'allarga.
I encara en economia, el Banc Sabadell ha guanyat prop de 350 milions d'euros el primer trimestre de l'any. Això suposa que ha reduït un 29% els beneficis en comparació amb l'any passat.
La reducció dels guanys es deu principalment a la rebaixa del marge d'interessos o comissions i l'impacte de costos, com els 55 milions d'euros del nou pla de prejubilacions que l'entitat calcula que permetrà uns estalvis de 40 milions d'euros bruts anuals, però a partir del 2027.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la plana internacional puja la tensió a l'estret d'Hormuz mentre s'han registrat atacs de l'Iran contra objectius civils als Emirats Àrabs Units i Oman.
Com a resposta, els Estats Units asseguren que han destruït 6 llanxes de la Guàrdia Revolucionària, però el règim diu que eren 2 vaixells petits de càrrega i que hi ha 5 víctimes civils.
I justament avui els detinguts en la primera flotilla han declarat davant l'Audiència Nacional perquè ells fets van posar una denúncia davant la Fiscalia perquè obrís diligències. És una acció col·lectiva que ha encapçalat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i membre de la Freedom Flotilla.
Ada Colau ha denunciat l'Estat Israel davant la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Colau ha demanat que s'investigui immediatament per poder jutjar els responsables del genocidi a Gaza.
Por ello es imprescindible que estas diligencias en Fiscalía se aceleren todo lo posible, que se tomen todas las declaraciones, que se pidan las pruebas correspondientes para que luego la Audiencia Nacional pueda abrir una causa contra los responsables del gobierno genocida de Israel y que eso pueda terminar llevando a los responsables de estos crímenes ante la Corte Penal Internacional.
En relació als detinguts de la setmana passada, Sali Issa, l'esposa de l'activista espanyol d'origen palestí Saif Abu Kashek, ha denunciat que han patit tortures.
Atadas detrás con tanta fuerza que no tenía sensación en las manos, ha sufrido golpes y tenía que mantenerse boca abajo, que no ha podido respirar. Y los compañeros en el barco nos han dicho que los gritos del Saif han podido escucharlos durante todo el viaje hasta Grecia.
El Tribunal de Magistrats d'Escaló, al sud d'Israel, ha prorrogat 6 dies més la detenció dels 2 activistes de la flotilla.
En successos, el govern assegura que Catalunya és un país segur, tot plegat després dels 2 crims i les diverses agressions registrades els últims dies.
La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que els plans contra les armes blanques, el transport públic i l'oci nocturn i el pla contra la multireincidència donen bons fruits, i això la du a assegurar que Catalunya és més segura que ara fa un any.
Fixi's, si el 2025 hi havia de mitjana 380 incidents vinculats a armes blanques, els primers 3 mesos del 2026 són de 260 de mitjana cada mes. Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora i per això l'increment de Mossos d'Esquadra i per això plans de xoc i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
Paneque ha insistit en condemnar l'assassí a Esplugues de Llobregat i de donar el condol als familiars i amics. Ha reiterat la confiança en els Mossos d'Esquadra i la policia local.
Doncs bé, sobre aquest crim, el jutge ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut per l'assassinat de la jove d'Esplugues.
La causa està oberta pels delictes d'assassinat, homicidi en temptativa, lesions, amenaces greus i danys. L'home ha declarat aquest dimarts al matí davant del jutge i només ha contestat les preguntes al seu advocat.
Encara en successos, l'home mort a Salt, presumptament abans de la seva parella, es va dessagnar per una ganivetada a la cama.
La víctima i l'agressora ocupaven el traster d'un garatge sense llum des de fa uns mesos. A dins, segons els veïns, era habitual el consum de drogues per part de diverses persones. La presumpta responsable es va entregar ahir a la tarda a la comissaria i va reconèixer els fets. La dona continua detinguda.
I la Fiscalia manté la petició de presó preventiva per la parella investigada per maltractar i abusar del seu fill nounat.
El Ministeri Públic creu que els dos acusats podrien coaccionar els testimonis que encara han de declarar en la seu judicial. També veuen risc de fugida. Per la seva banda, els advocats del pare i la mare han demanat la posada en llibertat i han destacat el seu arrelament i la impossibilitat de reiteració delictiva perquè no tenen més fills.
En cultura, les Borges Blanques acollirà el primer Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya. En total hi haurà 4 seccions amb 3.000 euros en premis i on l'objectiu principal és donar eines per detectar les fake news i frenar l'auge de l'extrema dreta. El festival serà del 26 al 29 de novembre a la capital de les Garrigues. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
Fins a 4 seccions oficials, 2 de curtmetratges i 2 de llargmetratges de ficció documental, a banda de seccions paral·leles, faran que en total es projectin 36 pel·lícules en el que serà el primer Festival de Cinema Polític de Catalunya, que neix amb un objectiu molt clar. En parla el director artístic del Festival Veus, Ramon Botxaca.
Aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic. Tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
De fet, també hi haurà debats amb persones del món de la política i les xarxes per parlar de tot plegat i sessions amb escoles. Les inscripcions ja estan obertes. A més, la capital de les Garrigues a mitjans dels anys 90 es va quedar sense una sala de cinema estable i es busca revertir la situació.
I la docusèrie Hospital de Proximitat, coproduïda per Televisió de Mataró i La Xarxa, ha estat reconeguda amb un Premi Nacional de Comunicació. El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya. Mataró Ràdio, Laura Cera.
Els guardons reconeixen projectes, mitjans i iniciatives que promouen una comunicació arrelada al territori, contribueixen a la cohesió social, cultural i lingüística i posen en valor la realitat local i comarcal a través de continguts de qualitat. Oriol Burgada, director gerent de TV Mataró, destaca la importància d'aquest premi per al sector audiovisual local i per a tots els professionals implicats en el projecte.
Una producció local, però d'interès nacional, perquè situa Mataró en el context de Catalunya i fa que Mataró estigui en el centre i que la resta giri al seu voltant. I aquesta és una de les funcions que tenim com a televisió pública i que reivindiquem. I aquest Premi Nacional el que fa és reconèixer aquest talent i aquesta militància dels professionals de TV Mataró per servir.
La coproducció liderada per TV Mataró al costat de La Xarxa s'ha emès a través de diverses televisions locals i també està disponible a la plataforma La Xarxa Més. Un cop estrenada va ser adquirida per Ràdio Televisió Espanyola, per això també s'ha pogut veure a la 2CAT i actualment es pot recuperar a RTV Play.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. Berta Busquets penja l'estic. La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'elit, totes a l'hoquei lliga femenina amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions femenines. A més, ha guanyat 3 mundials i 3 europeus amb la selecció espanyola. Berta Busquets ha anunciat d'aquesta manera la seva retirada.
Si sóc davant d'aquesta càmera és per anunciar-vos que he decidit posar fi a la meva etapa com a jugadora de hoquei i, per tant, també com a jugadora del Palau. Ja fa un parell d'anys que vaig temporada a temporada i ara he decidit parar. Estic en un moment vital on vull fer més coses, tenir més temps per mi i no puc fer-ho amb l'exigència que em poso a aquest esport. És la meva manera d'entendre'l i vull gaudir-lo així fins al final.
I aquesta setmana es disputen conjuntament les fases definitives de la Champions masculina i femenina que jugaran a Coimbra, Portugal. La femenina en format final a 4 s'iniciarà divendres amb el partit de semifinals entre el Vila-sana, que és l'únic representant català, que jugarà contra el Fraga. Abans començarà la final a 8 de la Lliga de Campions masculina amb el partit dimecres entre el Reus i el Benfica. Per la seva banda, el Barça jugarà dijous contra l'Sporting de Portugal. El tècnic culer Ricard Ares reivindica la grandesa del club.
El Barça té el pes en totes les competicions que participi. És un dels clubs més grans del món i en qualsevol competició que participi ha de sortir a guanyar-la. Independentment si tingués 22, 6 o 3, en aquest cas encara més, no? Perquè clarament és el club que reina Europa i nosaltres hem d'afrontar la competició per intentar guanyar-la, és evident.
I pel que fa al waterpolo, l'Astralpunt Natació Sabadell ja té traçades les línies mestres del projecte de la temporada que ve. D'entrada, Enric Arnella serà el nou entrenador del sènior femení de waterpolo del club. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
Aposta continuista de la direcció esportiva. Tècnic jove, 33 anys, a la casa des del 2017, portant diferents equips de la base i la secretaria tècnica i actual membre del cos tècnic de David Palma. A més, Arnella també ha estat assistent de la selecció espanyola júnior, amb la qual ha guanyat un or i dues plates en mundials i dos ors europeus. La primera plantilla que tindrà a la seva disposició comptarà amb algunes de les peces més cobejades del mercat. La més mediàtica, la de la portera Martina Tarré, considerada la millor del món a la seva posició, del Sant Andreu. També vindran la sabadellenca i ex del club Nona Pérez, des del 2023 a la Pere Serrat, i la boia madrilenya Paula Camus, totes tres, per cert, en dinàmica de selecció aquests dies i amb el bitllet a la butxaca per la superfinal de Sydney. Tres incorporacions que, si s'acaben concretant, també haurien de comportar la sortida de tres de les estrangeres de l'equip que ocupen aquestes demarcacions: la portera estatunidenca Isabel Williams, l'eslovaca nacionalitzada hongaresa Natasha Rybanska i la grega Athina Giannopoulou. Tot i això, s'esperen més moviments en un estiu que es preveu mogut a Canllong.
I quan falta només setmana i mitja pel Gran Premi de Catalunya de MotoGP, aquesta tarda s'ha presentat al recinte modernista de Sant Pau, un Gran Premi que se celebra del 15 al 17 de maig, volíem dir, al circuit de Barcelona-Catalunya, amb curses de MotoGP, Moto2 i Moto3. L'esdeveniment estrena novetats com un centre mèdic i millores en les mesures de seguretat del circuit, així com un fan fest a la plaça Catalunya els dies 13 i 14.
Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Hugueta a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit.
Altres objectes interestel·lars. Els objectes interestel·lars són cossos celestes que no pertanyen al nostre sistema solar, sinó que procedeixen d'altres sistemes planetaris. Han creuat l'espai interestel·lar i han arribat fins a nosaltres. Avui en dia n'hem descobert tres. El primer, Oumuamua, el segon, Borisov, i el tercer es diu Atlan. Anem a veure el segon i el tercer. Borisov. El segon objecte interestel·lar, Borisov, va ser descobert el 30 d'agost del 2019. A diferència d'Oumuamua, el primer que s'havia descobert, Borisov es comportava com un cometa típic. Se li va veure una mena d'atmosfera, una coma, que es diu, i una cua al darrere seu. I estava compost principalment per gel i pols. Va passar per la distància més a prop del Sol el 8 de desembre d'aquell any. Es va acostar a una distància de 300 milions de quilòmetres de la Terra, va passar molt lluny, i se'n va anar. Estudiant la llum d'aquest objecte, es va analitzar la seva composició química i es va descobrir de què estava format. Allà tenia aigua, tenia monòxid de carboni, tenia cianur d'hidrogen i altres compostos volàtils, gasos típics dels cometes. El que sí que es va veure que la proporció de monòxid de carboni era molt alta, entre 9 i 26 vegades més que en el cas dels cometes del sistema solar. Això indica que els processos de formació planetària poden ser bastant salts a tota la galàxia, tot i que hi ha variacions locals. També s'hi va detectar partícules de pols bastant grans, una mica més grans que els que veiem per aquí en el sistema solar. I això suggereix que aquest cometa era molt actiu i va començar a evaporar-se intensament tan bon punt va entrar al sistema solar. La seva mida, la mida d'aquest objecte, és entre mig quilòmetre i un quilòmetre de diàmetre. I el tercer objecte interestel·lar descobert fins ara es diu Atlas. Es va descobrir l'1 de juliol del 2025. Es va descobrir quan estava entrant en el sistema solar. Aquest objecte també és un cometa. No és un asteroide, sinó que és un cometa. Li veiem una coma, com una atmosfera, i una cua que cada cop és més gran. I quin és el futur de l'estudi d'aquests objectes? Doncs diverses agències espacials ja treballen en missions per interceptar, per acostar-se a aquests objectes i estudiar-los de molt a prop. Una d'aquestes iniciatives és el projecte Comet Interceptor de l'Agència Espacial Europea, que podria adaptar-se per estudiar un objecte interestel·lar si es descobreix amb una mica de temps.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
A l'espera de l'informe de l'equip d'epidemiòlegs que aquesta tarda han entrat al creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus, els Països Baixos ja han ordenat l'evacuació via aèria de 3 dels passatgers contagiats. Jordi Fortià.
Els 5 residents a Catalunya es troben bé i de moment no mostren símptomes. Ho ha confirmat el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar. Se'ls ha donat. Estan bé, absolutament sans tots.
El govern espanyol aprova la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la violència per assegurar que la veu dels infants sempre sigui escoltada.
El nou text converteix Espanya en el primer país que prohibeix l'anomenat síndrome d'alienació parental. Sira Riego és la ministra de Joventut i Infància.
No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria, que actualmente la ley situaba, como si bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece.
Catalunya ha bat rècord històric d'ocupació en un mes d'abril amb prop de 4 milions de treballadors en actiu.
Ha estat també l'abril amb menys atur dels darrers 18 anys gràcies a l'inici de la temporada turística de Setmana Santa. Amb tot, però, ha augmentat els zeros davant la crisi per la guerra de l'Iran. Òscar Riu és delegat de l'UGT.
Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i sobretot que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
En cultura, les Borges Blanques acollirà el primer Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya.
En total hi haurà 4 seccions amb 3.000 euros en premis i on l'objectiu principal és donar eines per detectar les fake news i frenar l'auge de l'extrema dreta. El festival serà del 26 al 29 de novembre a la capital de les Garrigues.
Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
En parla el director artístic del Festival Veus, Ramon Botxaca.
Aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic. Tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
I en esport, Janire Gallut, Berta Busquets, penja l'estic.
La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'elit, totes a l'hoquei lliga femenina amb el conjunt ballesà natural de Palau. Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions femenines. A més, ha guanyat 3 mundials i 3 europeus amb la selecció espanyola.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una situació completament primaveral que porta en aquests moments tempestes en alguns indrets del país. Atenció al prelitoral barceloní, entre els dos Vallesos, sobretot a les muntanyes, també al Baix Llobregat, l'Alt Penedès, l'Anoia, el Mollanès, arribant ja d'aquí a poca estona cap a la Selva, a Osona. Aquestes tempestes, en algun cas, amb calamar-se i amb ventades destacables. També aniran caient alguns xàfecs a gran part de les comarques de Tarragona, de la resta de Barcelona i cap al Pirineu, o més entre la Cerdanya i l'Alt Urgell, i algun ruixat molt fugaç va entrant per les comarques de Ponent. Podem dir que al llarg d'aquesta nit aquestes tempestes marxaran i el dimecres al matí despertarem amb pocs núvols a gran part de Catalunya. Sí que hi haurà algunes boires cap a la Catalunya central o les valls del Pirineu i durant la tarda, la del dimecres, tornarem a tenir algun xàfec, però molt local. Per una banda, al sud de l'Ebre i per una altra, arrapats a la Catalunya nord, a l'Empordà i a l'Alt Pirineu. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs tot plegat ara ja ha millorat. Després una tarda, en alguns punts, una mica complicada. Ens estem referint sobretot a l'autopista AP7, on hi ha hagut un parell d'accidents que ha complicat la tarda. L'última ha estat a l'altura de Cerdanyola del Vallès, en sentit Tarragona, una topada entre dos turismes. A poc a poc ja ha anat estirant el trànsit, s'ha anat obrint carrils i retirant els vehicles, i ara podíem dir ja pràcticament que la circulació està ja resolta en aquest tram de l'autopista AP7 entre Barberà i Cerdanyola en sentit sud. En general és la tendència a la majoria de trams i de vies de la xarxa viària. Això sí, ens queda un tram de retencions d'un quilòmetre a l'autovia 2, això sí, de cues en aquest punt del Bruc, on també hi ha hagut un accident en sentit Lleida, i queda un sol carril obert per passar en aquest punt de l'autovia de Lleida. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A l'espera de l'informe de l'equip d'epidemiòlegs que aquesta tarda han entrat al creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus, els Països Baixos ja han ordenat l'evacuació via aèria de 3 dels passatgers contagiats. Els 5 residents a Catalunya es troben bé i de moment no mostren símptomes.
El creuer Ondius continua fondejant la costa de Cap Verd a l'espera de rebre llum verda per retornar a Holanda o bé atracar a les Illes Canàries. De moment, però, ni el govern espanyol ni el canari aposten per deixar atracar el vaixell fins a rebre més informació. La proposta de l'executiu espanyol, que està en permanent contacte amb l'OMS, és que els passatgers amb símptomes i els contactes estrets siguin evacuats sense fer escala. El Ministeri de Sanitat no descarta, però, fer una aturada a les Canàries si en el viatge de tornada cap a Holanda apareguessin nous casos simptomàtics.
Per ara, recordem, s'han registrat 3 morts i un malalt crític. Maite Polo.
El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus. Però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
Pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt. Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar.
El secretari de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen al creuer es troben bé.
Tenim informació directa dels catalans perquè ens van comptar. Van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar. Se'ls ha donat. Estan bé, absolutament sans tots.
3 de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i 2 tripulants.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada, el govern espanyol aprova la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la violència per assegurar que la veu dels infants sempre sigui escoltada. El nou text converteix Espanya en el primer país que prohibeix l'anomenat síndrome d'alienació parental. Jordi Casino.
La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Regos, la ministra de Joventut.
No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria, que actualmente la ley situaba, como si bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece, ni de una supuesta madurez suficiente.
La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
El 100% dels arrelaments pendents a Catalunya pel procés de la regularització de migrants quedaran resolts en 5 o 6 dies. És el compromís del delegat del Govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, després d'una reunió amb representants d'institucions, entitats, el tercer sector i sindicats. La xifra de sol·licituds a tot Espanya per la regularització s'aproximarà aquesta setmana a les 200.000. Judit Vallès.
Prieto ha afirmat que el ritme de tramitació del procés de regularització és molt bo, tot i admetre la tensió de les primeres setmanes. Ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat, explicant que s'espera que els pròxims dies s'ampliïn les 56 oficines que ofereixen cita per a la regularització. A més, el delegat del govern ha destacat que durant aquestes setmanes preveuen resoldre tots els arrelaments pendents a Catalunya.
Dic que els veïns d'estrangeria a Catalunya estan resolent tots els arrelaments que tenien pendents. Els veïns d'estrangeria de Barcelona, per exemple, ja han resolt més del 60% dels arreglaments en apenas 10 dies i esperem en 5-6 dies hàbils més fer el 100% dels arreglaments que tenien pendents, que eren un total de 46.500 a Catalunya.
La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, ha posat Catalunya com a exemple per a la resta d'Espanya i ha calculat que la xifra de sol·licituds a tot Espanya per la regularització s'aproximarà aquesta setmana a les 200.000.
I mentrestant, Barcelona obre a partir de demà el pavelló 2 de la Fira Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per persones residents que no estan empadronades. Esther Minguell.
Demà a partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera. Ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació pues, on si plou la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés, i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir com a mínim d'una comprovació extraordinària de documentació i que poden fer una mica més llarg també la tramitació. I creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments, però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous, l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí a les 10 de la nit.
En clau econòmica, Catalunya bat rècord històric d'ocupació en un mes d'abril amb prop de 4 milions de treballadors en actiu.
Ha estat també l'abril amb menys atur dels darrers 18 anys gràcies a l'inici de la temporada turística de Setmana Santa. Si es compara amb fa un any, la desocupació ha caigut un 3,4%.
Carina Beibé.
A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliats a la Seguretat Social des que hi ha registres, ara fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure per segon mes consecutiu a un ritme del 2,8% i amb unes 11.200 persones menys que l'any passat i la millor xifra dels darrers 18 anys per a un mes d'abril. Baixa a les 4 províncies i en tots els sectors. Paco Ramos és el secretari de Treball.
Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i sobretot que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada ens pot afectar aquest augment de l'atur.
Amb més de 314.500 persones aturades, Catalunya és la segona autonomia amb més reducció mensual de l'atur després d'Andalusia. Al conjunt d'Espanya, l'atur en un 2,6% mensual i se situa per sota dels 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys.
Ara bé, la Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement per l'economia catalana a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Situa el PIB en el 2,2%, dues dècimes menys, i la inflació en el 3%, un punt més. L'entitat alerta a més que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4% i el 5%. David Navarro.
En el seu informe sobre la conjuntura econòmica, elaborat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la cambra deixa clar que la guerra, principalment per l'encariment dels preus de l'energia i dels derivats del petroli, ja ha impactat en l'economia catalana. Per això, baixa la previsió de creixement fins al 2,2% del PIB i augmenta la de l'inflació un punt, fins al 3%. Això en el millor dels escenaris, que el conflicte acabi aviat. Però si s'allargués, com ha explicat el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, el producte interior brut podria situar-se en l'1,4%.
Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
Tot i això, la cambra veu empreses i llars preparades per afrontar l'impacte de la guerra, gràcies a que en els darrers anys han augmentat la seva capacitat d'estalvi. Tampoc no preveu un fre a l'ocupació si el conflicte no s'allarga.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En l'àmbit local, inquietud a la capital d'Osona després que la formació Ara Vic hagi perdut la confiança en una dels seus dos regidors de govern. La decisió s'ha pres arran dels rumors que apunten a un possible vincle amb Aliança Catalana o Convergents Vic. El 9FM, Marcel Puig.
Els membres d'Ara Vic esperaven avui la presència de la gent de carrera a la roda de premsa que han convocat a l'Ajuntament de Vic per desmentir públicament el rumor segons els quals seria la candidata d'Aliança Catalana o de Convergents Vic a les properes eleccions municipals. Ella, però, no s'hi ha presentat, una decisió que els companys de partit han conegut al mateix moment. Xavier Ferrés és portaveu d'Ara Vic i tercer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Vic.
Estava convocada per ser aquí avui. Justament, encara que sigui paradoxal, per donar-li aquesta oportunitat d'or de dir, escolta, estem amb els mitjans i tu dius que no, no passa res. I a partir d'aquí ens fem una foto i ets de les nostres. Ella volíem que estés aquí, ella no està aquí. Vostès poden interpretar una mica què vol dir que no sigui aquí. En cap moment ens ha dit res ni a nosaltres ni a ningú del partit. Llavors ella va negar-ho tot. Bueno, si tu negues, doncs bueno, ens ho creiem.
Després de setmanes de converses li donen uns dies de marge. Si no, el cas passarà a Direcció Nacional del Pacte Local, que decidirà sobre una possible expulsió. Carrera podria passar a ser regidora no adscrita, sense responsabilitats de govern.
I aquest matí el regidor de Granollers, Martí Pujades, i tres membres de l'entitat Blaus han hagut de declarar pel cas del taller de còctels Molotov de la Festa Major de Granollers de 2024.
Han estat citats perquè la Fiscalia els atribueix delictes d'injúries a la policia i provocació de desordre públic agreujat. Pujades, que en aquell moment era regidor de Cultura, ha assegurat en declaracions a BOTV que han respost totes les preguntes que se'ls han formulat i que continuen defensant la posició que van adoptar des d'un primer moment.
Nosaltres ens hem reformat amb el discurs que havíem fet prèviament, donant les explicacions de, sobretot de donar context que és la Festa Major, quin tipus d'acte és, la informació que teníem i el detall sobre l'acte, i no sortir, diguéssim, d'aquest guió, que no és que sigui un guió, sinó el que creiem i defensem, que és el model de festa, que dins de tots els actes de Festa Major hi ha aquest component de sàtira, que hi ha algú que pugui sentir que és excessiva. Nosaltres vam demanar les disculpes com a equip de govern en el seu moment per si algú havia mal interpretat l'acte, i per tant, diguéssim, ens hem reformat en aquesta declaració.
Segons ha afirmat, han explicat el model de Festa Major que hi ha a la ciutat, el coneixement que tenien del contingut del taller, i han reconegut novament la sàtira d'aquest, que ha pogut interpretar de manera negativa. Ara els advocats han d'analitzar com ha anat la declaració i valorar si es demana un arxivament directe o encara es fa alguna consulta prèvia. Des de l'Ajuntament continuen mostrant tranquil·litat.
El govern assegura que Catalunya és un país segur, tot plegat després dels dos crims i les diverses agressions registrades els últims dies.
La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que els plans contra les armes blanques, el transport públic i l'oci nocturn i el pla contra la multireincidència donen bons fruits. I això la du a assegurar que Catalunya és més segura ara que fa un any.
Fixi's, si el 2025 hi havia de mitjana 380 incidents vinculats a armes blanques, els primers 3 mesos del 2026 són de 260 de mitjana cada mes. Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora, i per això l'increment de Mossos d'Esquadra, plans de xoc, i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
Paneque ha insistit en condemnar l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat i de donar el condol als familiars i amics. Ha reiterat la confiança en els Mossos d'Esquadra i la policia local.
Doncs bé, sobre aquest crim, el jutge ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut per l'assassinat de la jove d'Esplugues.
La causa està oberta pels delictes d'assassinat, homicidi en temptativa, lesions, amenaces greus i danys. L'home ha declarat aquest dimarts al matí davant del jutge i només ha contestat les preguntes del seu advocat.
Encara en successos, l'home mort a Salt, presumptament a mans de la seva parella, es va dessagnar per una ganivetada a la cama.
La víctima i l'agressora ocupaven el traster d'un garatge sense llum des de fa uns mesos. A dins, segons els veïns, era habitual el consum de drogues per part de diverses persones. La presumpta responsable es va entregar ahir a la tarda a la comissaria i va reconèixer els fets. La dona continua detinguda.
I la Fiscalia manté la petició de presó preventiva per la parella investigada per maltractar i abusar del seu fill nounat.
El Ministeri Públic creu que els dos acusats podrien coaccionar els testimonis que encara han de declarar en seu judicial. També veuen risc de fugida. Per la seva banda, els advocats, el pare i la mare, han demanat la posada en llibertat i han destacat el seu arrelament i la impossibilitat de reiteració delictiva perquè no tenen més fills.
Més coses, el govern obre la licitació de 59 solars a 40 municipis amb capacitat per gairebé 800 habitatges protegits. Simplificarà també els tràmits per afavorir empreses petites, cooperatives d'habitatge i l'autopromoció. Forma part del pla de 50.000 per ampliar el parc públic fins a l'any 2030. Mont Carvajal.
Són 59 solars petits amb capacitat per 20 pisos o menys i estan repartits en 40 municipis, també petits i amb pocs recursos tècnics. Per exemple, Colera, l'Alt Empordà, Alcover, l'Alt Camp o Taradell, a Osona. Com que als grans promotors no els interessarà, el govern ha buscat fórmules flexibles, segons ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
Quan un promotor tingui interès per un d'aquests solars concretament, s'obri un període d'un mes perquè quedi obert a l'interès d'altres promotors. Si no hi hagués interès de més promotors, seria una adjudicació directa. Per tant, és una manera molt més àgil d'activar aquests solars de menys de 20 habitatges.
Les bases del concurs premien projectes de cooperatives i fins i tot hi ha la possibilitat que grups d'amics o familiars facin una oferta conjunta per ser adjudicataris i construeixin els pisos. Llavors tindrien casa per 75 anys. Després passaria a ser dels ajuntaments.
Doncs paral·lelament avui s'ha executat el desnonament d'una família vulnerable a Terrassa. Amb aquestes ja són tres les famílies amb fills de l'escola Pau Vila que han estat desallotjades. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
Aquest matí s'exhauria el termini perquè la família de la Finep, una alumna de 3 anys de l'escola Pau Vila, abandonés el seu habitatge a Campalet. Els antidisturbis s'han personat a l'execució del llançament de la comitiva judicial després de 6 avisos del jutjat. L'empresa propietària ha rebutjat en diverses ocasions negociar el lloguer social per a famílies vulnerables. La Paqui García, de la plataforma d'afectats per la hipoteca, denuncia que l'administració no dona alternatives habitacionals ni que es tinguin menors a càrrec.
Que los desahucios cada vez están más complicados. Y no hay alternativa de vivienda, porque no tenemos vivienda en Terrassa para familias que son desahuciadas.
Els serveis socials busquen ara una solució per reallotjar la família de forma temporal. Els serrallers i l'empresa de seguretat han entrat al pis un cop la família de la Cinep ha recollit les pertinences i deixat el seu habitatge.
I en cultura, les Borges Blanques acollirà del 26 al 29 de novembre el primer Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya. En total hi haurà 4 seccions amb 3.000 euros en premis i on l'objectiu principal és donar eines per detectar les fake news i frenar l'auge de l'extrema dreta.
En parla el director artístic del festival, Ramon Butxaca.
D'aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic. Tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. Berta Busquets ha penjat. La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'elit, totes a l'hoquei lliga femenina amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions femenines. A més, ha guanyat 3 mundials i 3 europeus amb la selecció espanyola. L'encara jugadora del Palau explica que ha viscut una etapa molt especial.
Soc una afortunada per haver pogut gaudir de l'esport que estimo al poble on he nascut. He viscut el brutal creixement del club, vam pujar des de l'última categoria fins a l'Oquiga i aquí hem tocat el cel, hem guanyat lligues i Champions i també les hem perdut. I ho he pogut fer amb la meva gent, les meves amigues i a casa. Soc una privilegiada.
Aquesta setmana es disputen conjuntament les fases definitives de la Champions masculina i femenina que jugaran a Coimbra, Portugal. La femenina en format final a 4 s'iniciarà divendres amb el partit de semifinals entre el Vila-sana, l'únic representant català, que jugarà contra el Fraga. Abans començarà la final a 8 de la Lliga de Campions masculina amb el partit de dimecres entre el Reus i el Benfica. Per la seva banda, el Barça jugarà dijous contra l'Sporting de Portugal. Els blaugranes arriben a la cita després d'acabar segons del grup A i viatgen avui a terres portugueses amb l'objectiu de passar l'eliminatòria, però amb la intenció de guanyar el títol a l'horitzó. El jugador culé Ignacio Labart es mostra confiat amb la posada en escena que faran juntament amb els seus companys.
Te diría que es más motivación que presión. Ganar solo gana uno y muchos favoritos año tras año. Hay años que éramos serios candidatos y nos hemos quedado en las semifinales y hay otros años en los que no hemos conseguido llegar. Entonces, es un formato de competición en el que se trata de competir. La motivación por nuestra parte es máxima, la ilusión también. Es cierto que la entidad del club nos obliga a estar a la altura, al menos en cuanto a imagen y a sensaciones que dejemos en la pista. Luego se tratará de lo que demostremos o no en ella.
I en bàsquet ha mort José Piculín Ortiz, als 62 anys. El jugador de Puerto Rico, que va jugar al Barça, al Madrid i altres equips europeus, ha traspassat després de lluitar contra el càncer. Membre del Saló de la Fama del Bàsquet Internacional, amb la samarreta blaugrana, va guanyar una Copa del Rei. I acabarem amb ciclisme perquè el Tour modificarà el recorregut a Catalunya per la pesta porcina. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona, que havia de travessar Collserola, està prevista en plena zona del risc de brot. Finalment, tal com ha oficialitzat aquest dimarts la portaveu Sílvia Panet, que la Generalitat ha fet la petició formal a l'organització del Tour de canviar el recorregut. El canvi, que afecta un total de 12 quilòmetres, ja ha estat acceptat, segons el que ha confirmat la mateixa consellera de Territori.
Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Vas patir per amor.
Era tan bonic el vincle.
Després és com et tracta aquella persona.
Hi ha moments que m'han fet sentir.
Et passen el dia parlant.
No era culpa seva.
L'amor, la pressió estètica, l'assetjament, l'addicció al mòbil... Adolescents parlen sense filtres dels grans temes que els preocupen al podcast L'Hora del Pati. Un programa conduït pel professor i escriptor Cristian Oliver. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
He resat molts teus, ho he dit fort al vent, he creuat els dits per trobar-te, he trucat la Neus, m'ha dit tu què creus, jo crec que esteu fets l'un per l'altre. Picar-me una altra vegada. Ping-pong, vine a buscar-me un altre cop. Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals de begur. Vull veure'm la vida si fos l'últim dia. El vull passar amb tu. Vull parar el temps que passi lent, fer-nos l'amor i anar veient que les coses petites són les que fan els grans moments. Vull perdre'm pel nord i trobar-me al sud, buscar-te. Més de 1.000 cançons, xarangó de fons, jo canto per enamorar-te. Quan comença, mai sé quan acaba, i és que tu no et sé buscar-me un altre cop. Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals a Begur. Vull veure amb la vida si fos l'últim dia el vull passar amb tu. Vull parar el temps que passi lent, fer-nos l'amor i anar veient que les coses petites són les que fan els grans moments.
La xarxa de comunicació local.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias.
Radio L'Escala.
La xarxa.